Bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Tots sabem que les 5 mesures que sempre estem recordant com es podrien dur a terme amb major índex d'èxit, segur que seria amb mesures restrictives. Està passant a França, està passant a Alemanya, i no tinc cap mena de dubte que si tinguéssim aquests recursos econòmics, doncs nosaltres, no Salut només, sinó el govern de la Generalitat, tindríem molt clar que aquestes mesures haurien d'anar a aquesta línia.
És el conseller d'Interior, Miquel Samper, admetent que si hi hagués més diners per ajudes no s'haurien reobert negocis ni començat el pla de desescalada. I és que la proximitat del pont de la Constitució i de les festes de Nadal fan tema una nova onada de la Covid-19 de cara al gener. Per tant, Salut demana màxima prudència i evitar el relaxament, perquè malgrat les xifres a la baixa de la pandèmia a Catalunya, les unitats de crítics encara estan plenes i el nombre de nous casos i d'ingressos no afluixa, malgrat que han començat a descendir. És dijous 26 de novembre de 2020. Repassem altres titulars d'aquesta jornada, com la crida a la prudència, que fan també des de la Moncloa de cara a les reunions de Nadal. Maite Polo.
El ministre de Sanitat, Salvador Illa, demana als ciutadans construir un Nadal diferent. Ho ha dit a la Comissió de Salut del Congrés, on ha comparegut per donar comptes del segon estat d'alarma.
El Tribunal Suprem comença a revisar els permisos dels presos independentistes.
Han de decidir sobre els recursos d'apel·lació de la Fiscalia i dels 9 condemnats en relació amb la concessió del tercer grau i de l'aplicació de l'article 100.2, que permet sortir de la presó per anar a treballar.
Junts per Catalunya critica l'acord pels pressupostos d'Esquerra i el PSOE.
La formació considera que la xifra de 2.300 milions pactada per Catalunya és insuficient i qualifiquen els comptes de continuistes. Des d'Esquerra argumenten que és un bon acord i que cal gestionar el present.
La Diputació de Barcelona aprova uns pressupostos de més de 1.000 milions d'euros de cara a l'any que ve.
Són comptes superiors als de l'any passat. Avui s'han aprovat en el ple amb el suport de tots els grups, a excepció d'Esquerra Republicana i Ciutadans, que s'han abstingut.
I en esports, el món de l'esport plora la mort de Diego Armando Maradona.
L'astre argentí va morir ahir als 60 anys d'una insuficiència cardiorrespiratòria. El futbolista va jugar al Barça del 1982 al 84. El club blaugrana ha disposat les banderes a mig pal a les instal·lacions del Camp Nou.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Sergi Gallego, bon dia.
Hola, bon dia. La baixa pressió aïllada a nivells alts que ens afecta avui i els pròxims dies serà la responsable de mantenir el cel molt ennuvolat o cobert arreu i la probabilitat elevada de precipitació, sobretot al litoral i al prelitoral. Aquesta situació es complicarà sobretot demà i dissabte quan s'esperen xàfecs amb tempesta i d'intensitat forta, principalment a les comarques del Ter Sud i de Girona. També el vent bufarà entre moderat i fort amb ratxes molt fortes en moments de xàfec de component est. Això farà que la situació marítima estigui notablement alterada a la costa amb onades que podran superar els 2 metres d'altura. A partir de diumenge la situació millorarà, però el cel romandrà molt ennuvolat i hi haurà també la possibilitat de precipitació al nord-est de Catalunya. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi. Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció la Maite Polo i coordinant la Marta Manyer. Us parla Marta Pardell. Passen gairebé 4 minuts de 2 quarts de les 2.
Notícies en xarxa, edició migdia.
És la nostra portada d'avui. El govern admet que si es disposés de més diners per ajudar els sectors afectats, no s'hauria iniciat la desescalada. Les xifres de la pandèmia van a la baixa, però a tan sols un mes pel Nadal, Salut demana màxima prudència i evitar el relaxament, perquè les unitats de crítics continuen plenes i el nombre d'ingressos no afluixa. Les autoritats sanitàries temen, per tant, una tercera onada de cara al mes de gener. Jordi Casino, bon dia. Quin és el panorama de cara al Nadal?
Bon dia, Marta. Doncs panorama molt complicat i de molt en risc. Per aquest motiu, el govern ha fet una nova crida gairebé desesperada a la prudència i a la responsabilitat. de tots els ciutadans per evitar aquesta tercera onada del coronavirus passat al Nadal, que podria tenir unes conseqüències molt greus, s'asseguren, pel sistema sanitari català. Alba Vergés és la consellera de Salut.
Si hi hagués una tercera onada ara, l'impacte assistencial seria molt més gran i potser hauríem de tornar a un escenari, evidentment, doncs, de restriccions. Ningú vol arribar aquí, ningú. I això vol dir que hem de ser més curosos que mai, sobretot aquestes setmanes que tenim aquest pla de reobertura progressiva. És el moment, doncs, de ser curosos, de ser molt prudents amb aquesta oportunitat que ens estem donant entre totes i tots.
Alba Vergés creu que si es manté la progressió actual per Nadal seran possibles trobades de com a molt 10 persones, però que encara és d'hora per dir-ho. I en la mateixa línia s'ha expressat el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, que ha recordat que aquesta segona desescalada s'ha començat amb molts més malalts a les UCIs que la primera. Ara n'hi ha 500 i aleshores al maig n'hi havia 60.
No és el mateix desescalar quan tens obrir, diguem-ne, negocis, sectors, etc., quan tens la malaltia sota un nivell de control molt elevat, que fer-ho amb les condicions que s'està fent ara, que són aquestes 500 persones ingressades a crítics.
De la seva banda, el conseller d'Interior, Miquel Samper, ha denunciat, com deies, la insuficiència dels ajuts per part de l'Estat i ha assegurat que si haguessin rebut més diners per part del govern central, no haguessin reobert encara bars i restaurants.
Tots sabem que les 5 mesures que sempre estem recordant com es podrien dur a terme amb major índex d'èxit, segur que seria amb mesures restrictives. Està passant a França, està passant a Alemanya, i no tinc cap mena de dubte que si tinguéssim aquests recursos econòmics, doncs nosaltres, no Salut només, sinó el govern de la Generalitat, tindríem molt clar que aquestes mesures haurien d'anar en aquesta línia.
Interior i també Salut són partidaris de respectar tots els trams de la desescalada i no són partidaris en principi d'anar més ràpid i avançar-los. En tot cas, han volgut recordar que per no tornar a fer passes enrere cal que tothom respecti les normes, que aprofitem per recordar, si et sembla, distància, neteja de mans, mascareta, ventilació i reduir al màxim la interacció social.
Gràcies, Jordi. Tot plegat malgrat un context amb xifres a la baixa. El risc de rebrot torna a baixar, així com els ingressats als hospitals i les UCI. Això sí, la velocitat de contagi continua estancada.
El risc de rebrot ha baixat en 6 punts a les últimes 24 hores i se situa en els 256. La velocitat de propagació baixa una centèsima, fins al 0,77. Salut ha confirmat prop de 1.500 casos nous via PCR o test d'antígens, així com 3 morts. Els hospitals baixen a 118 en 118 els ingressats i se situen en els 1.800 encara, dels quals 484 són a les UCI. A les escoles hi ha 900 grups bombolla confinats, són 6 més que ahir, i això afecta 22.000 persones que estan en quarantena, sobretot escolars. A més, hi ha 3 centres totalment tancats.
Doncs davant d'aquesta situació, crides a la prudència de cara al Nadal també des de la Moncloa. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, demana als ciutadans construir un Nadal diferent. Ho ha dit a la Comissió de Salut al Congrés, on ha comparegut per donar comptes del segon estat d'alarma que va entrar en vigor ara fa un mes. El ministre també ha hagut de respondre moltes preguntes sobre el pla de vacunació. Diana Bermejo, bon dia.
Bon dia, Marta. Peticions per part dels diputats perquè el govern espanyol concreti quines mesures s'aplicaran durant el Nadal. De moment, però, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, només ha demanat responsabilitat i ha posat l'horitzó dels 6 mesos per poder superar aquesta etapa crítica. Ha dit que cal, a més, un missatge de seny comú per a tots de cara a les festes.
Entiendo perfectamente que se acercan unas fiestas señaladas. Entiendo que todos estamos ya un poco cansados, pero me gustaría llamar a una esperanza prudente. Por ello quiero llamar a la ciudadanía a construir entre todos unas navidades distintas. No habrá 17 navidades. Habrá una navidad en cada hogar que lo quiera celebrar en nuestro país. Y yo espero que la gente lo celebre con responsabilidad.
Per la seva banda, la portaveu de Sanitat del Grup Popular, Ana Pastor, li ha demanat que es facin tests massius abans del Nadal, una estratègia que el ministre ha descartat. La majoria de grups ha demanat també més informació sobre la distribució i seguretat de les vacunes que s'administraran. El PNB ha anat més enllà i ha acusat el govern d'imprudent per crear falsa seguretat en anunciar la vacunació imminent quan, segons el document presentat, encara hi ha molts interrogants. Davant els dubtes, Illa ha recordat que hi ha certeses sobre els avenços de les vacunes i que no sacrificaran ni la seguretat ni l'eficàcia de cap vacuna a l'hora d'autoritzar qualsevol d'elles.
Gràcies, Diana Bermejo. I en relació amb la política d'ajuts als sectors afectats per les restriccions, el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Pedrós, ha demanat valentia a les administracions a l'hora d'admetre fins a on poden arribar. En una entrevista a la xarxa ha recordat que no som un país ric i també s'ha referit a com s'hauria d'enfrontar el Nadal, els dos temes del dia en definitiva. David Fleta, bon dia. Quin missatge ha llançat Pedrós?
Jaume Pedrós ha insistit que no té sentit intentar fer paral·lelismes entre Catalunya o Espanya i França o Alemanya. Són països molt més rics, recorda, i es poden permetre ajudes inabastables per a la majoria d'estats.
Bueno, però és que França compensa econòmicament molt els sectors que tanquen i ha posat molts milions d'euros. Aquí al nostre país, la Generalitat té la capacitat que té econòmica, per tant no podem fer trampes en exigir-li més del que pot, però el conjunt del país, en aquest cas entès com a estat, no som un país com França, i per tant això també és un exercici de responsabilitat d'explicar-ho. Jo per això deia de no infantilitzar la gent, de pensar que tot és possible, no tot és possible.
Pel que fa a les festes de Nadal, Pedrós ha redundat en la importància de no infantilitzar la població i parlar amb claredat. Val la pena sacrificar una de la família per poder celebrar una trobada familiar unes setmanes més tard, remarca.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Junts per Catalunya critica l'acord al qual ha arribat Esquerra Republicana amb el PSOE per l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. Consideren que la xifra de 2.300 milions pactada per Catalunya és insuficient i, a més, qualifiquen els comptes de continuistes.
La diputada de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs, ha argumentat que aquesta xifra d'inversió ja va ser rebutjada fa 2 anys pels partits independentistes.
D'altra banda, perquè que es posin damunt de la taula xifres no vol dir que aquestes xifres puguin tornar a caure immediatament. Però aquesta xifra es va considerar insuficient fa 2 anys pels mateixos partits independentistes. Perquè una xifra que era insuficient fa 2 anys resulta que és suficient en aquest context actual, que es veu agreujat precisament per una situació d'emergència com la que tenim a la Covid.
Des d'Esquerra Republicana, el diputat Gabriel Rufián ha defensat l'acord. En declaracions a Ser Catalunya, ha argumentat que cal gestionar el dia a dia.
I que lo fàcil no sempre és lo més útil. I que hi ha un mentrestant entre els teus objectius, fins, somnis i el dia a dia. I aquest mentrestant o ho intentes liderar, gestionar i governar tu, o ho fa algú altre.
Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha descartat un possible pacte entre Esquerra i els socialistes a Catalunya, tot i l'acord estatal pels comptes.
Seguim encara amb més pressupostos, en aquest cas els de la Diputació de Barcelona, que de cara a l'any que ve seran d'una mica més de 1.000 milions d'euros superiors als de l'any passat. Avui s'han aprovat en el ple amb el suport de tots els grups, a excepció d'Esquerra Republicana i Ciutadans, que s'han abstingut. Mont Carvajal, bon dia. Quin és el detall dels comptes?
Bon dia, Marta. S'ha aprovat per 31 vots a favor i 20 abstencions, la suma dels 16 d'Esquerra Republicana i els 4 de Ciutadans. El president de l'àrea d'Hisenda i alcalde de Viladecans, Carlos Ruiz, l'ha presentat dient que és dels més extraordinaris que ha tingut mai l'ENS i que va començar amb el 4% de retallades, però gràcies a que el govern central ha permès utilitzar els romanents dels ajuntaments i de la Diputació, no s'ha retallat, sinó al contrari. Diu Carlos Ruiz que el pressupost suposa un salt endavant pels ajuntaments i supera en molt l'increment del de l'any passat.
Un increment que supera amb molt l'increment de l'any 20 i que ens permet parlar d'un conjunt de previsions de despesa pressupostària per l'any 21 de més de 1.000 milions d'euros, és a dir, a prop de 1.008 milions d'euros, els quals bàsicament es reparteixen entre uns 969 que tenim amb el pressupost ordinari que avui presentem i més o menys uns 40 milions de remanents que ja amb aquesta autorització de l'Estat podem preveure d'aplicar.
Ciutadans i Esquerra s'han abstingut, els carbasses, amb l'argument que són uns comptes massa conservadors i que les despeses haurien de corregir-se, i els republicans demanant més debat i reclamant més col·laboració entre administracions, un argument després rebatut per la presidenta Núria Marín, que li ha negat rotundament. El ple continua encara amb altres qüestions perquè és un ple ordinari i no pas extraordinari ni tampoc monogràfic, malgrat si han aprovat els pressupostos de l'any vinent, el moll de l'os del curs polític en qualsevol govern.
Gràcies, Montcarvajal. En clau judicial, el Tribunal Suprem ha començat a revisar aquest matí els permisos dels presos independentistes. Han de decidir sobre els recursos d'apel·lació de la Fiscalia i dels nou condemnats en contra de les interlocutòries de concessió del tercer grau i també de l'aplicació de l'article 102, que permet sortir de la presó per anar a treballar.
En declaracions a la xarxa, l'advocat penalista Lluís Batlló ha fet aquesta valoració sobre una possible decisió del tribunal.
Jo ho veig complicat, però hi ha aquesta mínima pista positiva, que és que el tribunal en la sentència no va aplicar l'obligatorietat del compliment dels primers 5 anys de la pena. Això seria una escletxa positiva, però clar, al ser l'òrgan sentenciador, veient les penes, doncs a veure què decidirà.
Recordem que la Fiscalia del Tribunal Suprem va recórrer el passat estiu davant l'alt tribunal els tercers graus concedits per vigilància penitenciària, un fet que va provocar dues situacions diferents. Per a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i l'exconsellera Dolors Bassa, es va decidir mantenir el tercer grau fins a haver la decisió del Tribunal Suprem. En canvi, en relació amb els presos de Lledoners, vigilància penitenciària va decidir suspendre els tercers graus i l'aplicació del 100.2 fins que el Suprem es posicionés de forma definitiva. La decisió sembla que encara trigarà uns dies a conèixer-se.
I a l'Audiència Nacional, nova sessió del judici sobre els atemptats a Barcelona i Cambrils. Els investigadors creuen que la cèl·lula tenia assenyalats diversos municipis catalans com a objectius per cometre atacs terroristes. Així ho han confirmat avui alguns dels investigadors que han declarat. Marta Patricio, bon dia.
Bon dia. Aquests investigadors han explicat que entre la documentació trobada destaquen papers que fan referència a l'Estat Islàmic, una bandera de l'organització terrorista i un llistat de municipis catalans. Quan se'ls ha preguntat si creien que podrien ser objectius, han respost que sí.
Creemos que eran posibles objetivos de los investigados. Creo que la mayoría eran poblaciones costeras, turísticas. En la primera lectura que realizo son poblaciones de la comarca de Girona, la segunda columna son de la comarca del Maresme, más próximas a Barcelona. Por la parte trasera, la primera columna, también son poblaciones cercanas a Barcelona. Va descendiendo en dirección a Tarragona y las últimas son de Tarragona.
Entre la documentació que figura en la investigació també queden acreditats viatges a Bèlgica i França que van fer alguns membres de la cèl·lula. També hem sentit el testimoni d'alguns veïns de Sant Carles de la Ràpita a qui alguns dels terroristes morts haurien intentat llogar una furgoneta dient que era per una mudança. El judici es reprendrà la setmana vinent.
Passa un minut d'un quart de tres. És moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. El govern admet que si hi hagués més diners per ajudes no s'haurien reobert negocis.
I és que la proximitat del pont de la Constitució i de les festes nadalenques fan tema una nova onada de la Covid-19 de cara al gener. Salut demana màxima prudència.
El Tribunal Suprem comença a revisar els permisos dels presos independentistes.
Han de decidir sobre els recursos d'apel·lació de la Fiscalia i dels nou condemnats en relació amb la concessió del tercer grau i de l'aplicació de l'article 100.2 que permet sortir de la presó per anar a treballar.
I Junts per Catalunya critica l'acord dels pressupostos entre Esquerra i el PSOE.
La formació considera que la xifra de 2.300 milions pactada per a Catalunya és insuficient i qualifiquen els comptes de continuistes. Des d'Esquerra argumenten que és un bon acord i que cal gestionar el present.
Amb tu he après.
Aquests mesos hem après moltes coses, però la més important és que volem continuar estant amb tu. I a CaixaBank, estar amb tu vol dir que estiguis protegit amb MyBox perquè puguis dormir tranquil. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer.
Notícies en xarxa.
Agricultura ha subvencionat amb gairebé 6 milions i mig d'euros l'arrencada de més de 1.200 hectàrees de fruita de pinyol. El pla d'arrencada el va posar en marxa el departament ara fa 2 anys i ha permès retirar del mercat uns 80.000 quilos de préssec i de nectarina. UAU Lleida Ràdio, Míriam García, quina valoració es fa d'aquesta retirada?
La conselleria ha subvencionat els productors que s'hi van acollir amb 6,4 milions d'euros dels 10 que hi havia disponibles. Aquesta ha estat una de les actuacions dutes a terme per agricultura en el marc del Pla d'Acció de la Fruita 2018-2020, del qual la consellera Teresa Jordán ha fet un bon balanç, ja que considera que ha servit per estimular el sector.
La situació d'aquest any, per les gelades, ens permet veure-ho d'una manera diferent. Si em permeteu de veure-ho una mica més clar, eh? Menys tones collides de fruita significa més euros per al productor, perquè en definitiva s'equilibra molt millor l'oferta i la demanda. Menys tones collides, més euros, eh? Fent bona aquella frase de la meva antecessora, amiga, companya i exconsellera, avui delegada a Brussel·les, que sempre deia, és molt millor comptar euros que comptar quilos. Aquesta ha estat, doncs, una de les obsessions d'aquest departament.
D'altra banda, Jordà també ha anunciat que al desembre es presentarà la marca Catalunya, on el menjar és cultura, per identificar l'estratègia alimentària del país.
A Palamós, l'Ajuntament ha decidit prescindir dels agents cívics després de 3 anys de funcionament. La policia local assumirà aquesta feina de foment de les actituds cíviques amb l'afegit que els agents tindran capacitat per sancionar. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez, per què es fa aquest canvi?
Palamós va tenir una unitat de 2 agents cívics entre els anys 2017 i 2019. Ara s'ha decidit reorientar el servei de cara a l'any que ve. Partint d'un informe de l'Àrea de Seguretat Ciutadana, l'aposta és substituir-los per agents interins de la policia local. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, explica les raons d'aquest canvi.
Que aquests agents interins tenen un grau més d'acció directa, que és la potestat de sancionadora que no tenien els agents cívics i que molta part de la població ens havia demanat. Agraïen molt la tasca dels agents cívics, però molta gent també ens havia dit que arribava un moment que hi ha gent que només entén si realment hi ha la possibilitat que la puguin sancionar.
Les actuacions dels agents cívics s'enfocaven a detectar incidències, disfuncions o actes incívics a la via pública i sensibilitzar per una bona convivència en aquest àmbit. La tinença d'animals, el bon ús dels contenidors o la recollida de queixes ciutadanes estaven entre les seves funcions.
En clau cultural, seguim pendents de la reobertura progressiva del sector. A Terrassa, la música en directe podríem dir que s'ha desconfinat de cop, i encara en un desembre amb una vintena de concerts en directe. I és que les sales de concerts es posaran a ple rendiment a partir ja de primers de desembre. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres, quina és l'agenda terrassenca?
Obriran foc aquest divendres 27 a les 8 del vespre a la sala Rasa 64 la Pepo Figueres Blues Band, un projecte terrassenc de blues elèctric en el que també hi ha reminiscències de rock, country, funky. Dissabte també a Rasa 64 hi actuarà la Dilla Russa, un grup de tecnorumba que té gust pel so retro i els cotxes del passat. L'oferta es completarà les properes setmanes amb noms ja consolidats de l'escena catalana com Joan Amèric, el petit de Calaril, Maria Arnal i Marcel Bagés i Meritxell Neverman. Aquest cal afegir-hi propostes com les d'Anna Andreu, de Sousa, Zebres Marching Band, Doctor Basilio, Udisane i Bounties, entre d'altres. A més, el Fred Festival ha confirmat el doble concert de Ferran Palau i de Tietz el 19 de desembre a la Sala Rasa 64.
Gràcies, Marc. I anem ara a Tarragona perquè els principals projectes de patrimoni de la ciutat es podran veure al Circ Romà en una exposició. Des del consistori, el regidor de patrimoni creu que la mostra servirà com a punt d'inflexió en aquest àmbit. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
L'amfiteatre, el Fòrum de la Colònia Tàrraco o Cala Gapito són alguns dels projectes de patrimoni en marxa més destacats de l'Ajuntament de Tarragona i que a partir d'ara i almenys fins desembre es podran veure exposats i explicats al Circ Romà, en una exposició oberta a la ciutadania on es podran trobar fins a 7 dels projectes que des de la regidoria de patrimoni estan treballant. El Fòrum de la Colònia és un dels projectes que més destaca el regidor de patrimoni, Herman Pinedo, i que ha anunciat que s'espera que es pugui iniciar en els propers mesos. Pinedo ha expressat que aquesta exposició és una mostra del canvi de gestió que es vol fer en patrimoni.
Creo que la situación del patrimonio en Tarragona, a pesar de que ahora hacemos 20 años como ciudad patrimonio de la humanidad, quizá no era la mejor. Por tanto, creo que esta nueva manera de gestionar, esta nueva manera de trabajar, creo que debe ser el nuevo marco en el que tenemos que trabajar.
Per altra banda, Pinedo ha assegurat que des de la regidoria de patrimoni tenen com a objectiu principal garantir la partida de 100.000 euros en uns pressupostos que encara s'estan negociant.
Gràcies, Laura Rovira, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Avui, inevitablement marcada per la mort de Diego Armando Maradona, connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard. Com està la situació en relació a aquesta desaparició?
Bon dia. Doncs que el món de l'esport plora la mort de Diego Armando Maradona. L'astre argentí va morir ahir als 60 anys d'una insuficiència cardiorrespiratòria. El futbolista va jugar al Barça dels anys 82 al 84. El club blaugrana ha disposat les banderes a mig pal a les instal·lacions del Camp Nou. La llegenda de Maradona al Barça va marcar els inicis de la dècada dels 80. Va jugar dues temporades amb la samarreta blaugrana, però de manera interrompuda per una hepatitis primer i una greu lesió en el segon any. Va jugar 58 partits, marcant 38 gols. espanyols. Després va marxar al Nàpols, on va guanyar 2 Scudettos i la Copa de la UEFA. Va proclamar-se també campió del món al Mundial del 86 amb Argentina i va ser el millor futbolista del moment. La seva arribada al Barça va concretar-se a l'estiu del 82 de la mà d'un intermediari, Josep Maria Minguella. L'escoltem en declaracions al programa En Joc de la Xarxa.
Eren moments molt complicats a Argentina. Hi havia un pirat que manava en aquell moment a Argentina, uns militars que van destrossar una part del país, com en aquell moment van entendre que la figura del Maradona els anava bé perquè la gent seguís el futbol, s'entusiasmés més amb el futbol i s'oblidés d'altres coses, i li van prohibir o van fer el que sigui perquè no es complís el contracte que estava firmat, i es va quedar, vam fer un arrècol, vam deixar 2 anys jugant a Boca Juniors, i els 2 anys es va tornar a negociar, i llavors va ser quan es va incorporar a Barcelona el 82, dies abans del Mundial d'Espanya.
El president de l'Argentina ha decretat 3 dies de dol nacional. Encara en l'òrbita blaugrana, aquest matí, aquest migdia, s'ha presentat un nou precandidat a les eleccions del Barça. Es tracta de l'exdirectiu Emili Rousseau, que aposta pel retorn de Neymar al club. I a segona divisió, l'Espanyol juga avui al camp del Leganés a partir de les 7 de la tarda. Escoltem el tècnic Vicente Moreno.
Afrontem el partit en ganes, en il·lusió, en, com he dit, pensant que és un partit xulo de jugar i, bueno, i en la voluntat i en la il·lusió de guanyar-lo, no? Que segur que així estem tots més contents i tots més tranquils.
I parlem d'hoquei sobre patins perquè Jordi Capdevila reprèn la seva feina com a entrenador del Vila-sana 3 dies després de dimitir. Les pressions de la plantilla cap a la directiva han fet que aquesta reconsideri la decisió d'acceptar la renúncia a Capdevila. Des de Ràdio Ponent Mollerussa ens informa Alba Mor.
Les jugadores del Club Patí Vila-sana no acceptaven la marxa del primer entrenador i van demanar al president del club, Ramon Porta, que s'assegués per parlar amb ell de la situació amb cap fred. D'aquesta manera, la junta directiva va rectificar la decisió d'acceptar la marxa de Capdevila i ambdós van acordar continuar units al capdavant del primer equip, almenys fins a final d'aquesta temporada. Amb el retorn de Jordi Capdevila, també tornen a l'equip per desenvolupar les seves funcions el segon tècnic, Isidre Brufau, i el psicòleg, Vicenç Raluí. A tot això, el president ha confirmat que el club ha trencat amb el seu patrocinador principal, l'Esneca, que fins i tot havia forçat una moció de censura contra la Junta.
I en bàsquet, la penya renova Simon Birgander fins al 2023. I un darrer apunt, perquè no en vol, el Barça rep el Kiel a la Champions avui a 8:45 del vespre al Palau Blaugrana. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per aquesta última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Fem ara una pausa i tornem de seguida. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Connecta't a l'Auditori Digital i gaudeix de la música en directe a través de la teva pantalla.
Sinfònica, cambra, jazz, folk, electrònica, tot el que sona a l'Auditori de Barcelona, des d'on vulguis i quan vulguis.
Subscriu-te abans del 15 de desembre i accedeix a tots els continguts durant el primer mes per només 1 euro. AuditoriDigital.cat.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa. Va perdre
tot. Molt abans que existissin els satèl·lits i la tecnologia GPS, la navegació marítima s'havia de refiar de mapes, estrelles i fars. Aquests darrers eren un element clau per alertar les embarcacions dels perills del litoral i de la ubicació dels ports. Torres altíssimes, ubicades en posicions costaneres estratègiques, els fars són elements característics de paisatge marítim i avui us en vull parlar d'un de ben especial. El far de Torredembarra. Es tracta d'un far molt modern, tant com que és el darrer far construït al segle XX. La seva inauguració va ser just a la mitjanit del cap d'any d'entrada al 2000. Dissenyat per l'arquitecte Josep Llinàs i Carmona, fa 38 metres d'alçada, que en realitat en són 58 sobre el nivell del mar, i el converteixen en el far amb la torre més alta de tot Catalunya. La seva construcció pretenia il·luminar la zona d'obscuritat que quedava entre el far de Vilanova i la Geltrú i el de Salou. Doncs bé, si voleu visitar el far de Torredembarra sense haver de pujar els seus 217 graons, aquesta és la vostra proposta en xarxa. Turisme de Torredembarra ha realitzat una visita virtual al far gràcies a tot un seguit de fotografies de 360 graus que ens permeten anar avançant des de l'exterior de la torre fins al capdamunt, gaudint en tot moment de les vistes panoràmiques de l'entorn. Tot plegat, a més, amanit d'explicacions escrites a l'abast d'un sol clic. Visita virtual al far de Torredembarra. Hi podeu accedir a través de l'adreça turismetorredembarra.cat/far-torredembarra.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Yo las pueda ver. Y allá afuera
watch me burn it down.
La campanya de vacunació de la grip. Per garantir espais amples i airejats, hi ha diferents llocs de vacunació. Can Comamala, el Casal de Sant Roc i el Rocío. La cita prèvia és imprescindible. Pots demanar hora al call center 93 567 09 99 per telèfon al CAP de Vilavella 93 672 45 69 i al web de cita prèvia de l'Institut Català de la Salut. Si tens alguna condició de risc, cap fred i vacuna't de la grip. Present.